Bé, doncs molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, com dèiem ara, per ser aquí. Si us sembla, com que la taula és també petita, primer presentarem Joan Fontcuberta, després vindrà en Joan Boades per la seva intervenció i després al final de tot, les dues sessions, amb tots dos aquí ja a la taula, farem un torn obert de preguntes i intervencions, per si algú de vosaltres té algun comentari i així d'alguna manera també podem aprofitar aquelles coses en comú que hi hagi entre les dues presentacions. Bé, ens plau molt començar aquest seminari amb la presència aquí amb nosaltres de Joan Fontcuberta, que segurament tots vosaltres coneixeu per la seva trajectòria ja llarga com a fotògraf, però que també sabreu tots vosaltres que té una faceta més enllà d'aquesta, que és la de professor, la de comissari d'exposicions, la d'historiador de la fotografia i també la d'escriptor i assagista. I és en aquesta última dimensió que començarem per felicitar-lo per el seu molt recent premi, el Premi Nacional d'Ensayo 2011 per el llibre La Càmera de Pandora, que va publicar l'any passat i que haureu llegit a la premsa, va guanyar aquest premi. Interessant que guanyi un premi d'aquestes característiques, un llibre sobre la fotografia i sobre la imatge, al cap i a la fi, que bé, a vegades sembla un tema que no estigui sempre al centre de les preocupacions d'aquestes qüestions més oficials. No? Com a professor, ha estat professor associat als Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, i professor visitant el Departament d'Estudis Visuals de la Universitat de Harvard i el Centre Nacional de les Arts Contemporànies de Tourcoing, França. Com a autor de llibres, a banda del que hem esmentat, entre d'altres, hi hauria El beso de Judas, Fotografia i verdad, l'any 97, Ciencia y Fricción, del 98, per exemple. A banda, hi ha també un nombre important de monografies publicades sobre el seu treball i, a més, doncs, com sabreu, ha exposat arreu del món, hauríem de dir ja, també a Girona, no fa massa anys, fa potser un parell d'anys, no? L'última vegada, sí, aproximadament, a la Fundació Espais, una de les últimes exposicions d'Espais, i també està vinculat a Girona per altres qüestions, entre altres va fer un dels cartells de temporada alta, també fa, no?, 4 o 5 anys, amb un dels seus Google Grames, que potser recordareu, els que potser no tingueu present alguna altra obra seva, sí que potser recordareu aquell pallasso sorgit del Google, que va ser una imatge de la ciutat durant molts mesos. A més, Fontcuberta és actualment president de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i, per tant, té una presència, diguem-ne, activa en el debat sobre l'art i la cultura contemporània a casa nostra, també a través d'articles de diari i altres intervencions. Per tant, moltíssimes gràcies, Joan. I...
Bona tarda. Començaré el meu torn agraint el que se m'hagi convidat a estar aquí avui i tenir l'ocasió de confrontar algunes idees i alguns treballs amb els presents. Agraeixo lògicament aquesta presentació tan amable i generosa. Només dic que aquest premi que s'ha al·ludit, doncs, ha estat una veritable sorpresa. Jo el que estava esperant és que em donguessin la pilota d'or o el títol de Mister Universo, però hauré d'esperar un altre any a veure si finalment es colmen els meus veritables desitjos. No? El tema que el Xavier Antic m'ha convidat a desenvolupar aquí em resulta molt, molt grat, parafrasejant un poeta i teòric francès molt estimat per mi, el Paul Valéry, que deia que en l'inici de tota teoria sempre hi ha fets biogràfics, en l'inici del que pugui explicar avui hi ha fets absolutament biogràfics i familiars. No? I per no fer cap mena de trampa, començaré explicant les raons que m'han impulsat a interessar-me per aquest tema. No? Resulta que estic casat amb una artista canadenca que és escultora i la seva dèria és col·leccionar botons des de que a través d'eBay va trobar una oferta que no podia rebutjar per un preu molt mòdic, una quantitat de mitja tonelada de botons. Imagineu-vos la quantitat de botons que això representa. I aleshores la seva dèria consisteix en utilitzar aquests botons creant taxonomies com un... Sí, com un col·leccionista de papallones, no? Com un entomòleg, pot crear. De la mateixa manera que els entomòlegs, doncs, busquen espècies, busquen ordres, busquen formes, busquen colors, etcètera, etcètera, la Sylvie, doncs, exactament fa el mateix. I amb aquest gest de col·leccionista i d'organitzadora, crea criteris, crea categories i d'alguna manera fa una al·lusió poètica i alhora irònica sobre bona part de l'art contemporani que consisteix justament en amuntanegar, no? En la idea de l'acumulació en el sentit de que és una massa crítica d'elements, o sigui, hi ha obres que fins que no hi ha un cert nombre d'elements no arriben a tenir sentit, no? Per exemple, un Cartier-Bresson, dintre l'àmbit del que em pertoca, la fotografia, podria ser considerat un col·leccionista d'instants decisius, no? Un Bertrand Hillabecher podrien ser uns col·leccionistes d'estructures industrials, etc. No? Aleshores, hi ha una espècie de dèria de col·lecció, de dèria de conservació d'una sèrie d'elements, d'una sèrie d'objectes, d'una sèrie de paraules, segons determinats criteris, i és això el que finalment dona sentit. No? A mi m'interessa el vessant de l'imatge, perquè ens trobem amb una situació particular a la història de, jo diria, de la cultura. No? Bé, voldria fer un breu comentari, és que la meva no és una conferència, diguem-ne, acadèmica, sinó una presentació d'artista, per tant serà molt visual, és per això que si podem fer que la projecció tingui el màxim de qualitat, molt, molt millor. No? És a dir, que em limitaré a passar les imatges i anar parlant. No? Estem, doncs, en un món, o almenys una mica més exacte, no sé si algú... Vivim doncs, en un món d'imatges. Ja no es tracta de que l'imatge sigui una representació del món, sinó de que l'imatge esdevé món. I aleshores hem de decidir, en tant que humans, a quina banda de l'imatge volem viure. No? O sigui, la pantalla ens confronta amb el dilema de triar costat. Volem viure al costat tangible de les coses físiques o entrem en aquest món virtual, atravessem la imatge, com el mirall atravessat per Alícia perseguint el conill blanc, i entrem en un univers igualment misteriós, però que duplica i a vegades fins i tot multiplica la realitat. No? Per tant, el dilema que tenim avui és viure en l'imatge i sobreviure en l'imatge. L'imatge ens nodreix, l'imatge ens formateja, l'imatge ens moldeja els esperits. Quan algú com Bill Gates, que està tan allunyat de l'estètica i de la poètica, deia qui vulgui controlar els esperits ha de controlar les imatges, i acte seguit es dedicava a crear agències fotogràfiques que amuntanegaven bilions d'arxius, d'imatges de tot el món, de totes les èpoques, etc., vol dir que efectivament l'imatge comença a tenir un poder polític que és inqüestionable, no? Aleshores, dintre d'aquest món d'imatges, és evident que tenim diferents maneres d'enfrontar-nos-hi. Com s'estructuren les imatges? A on viuen les imatges? Per mi, el tema de la vida de l'imatge, a on fa vida, a on pastura l'imatge, és molt important. No? Aleshores, podíem confrontar, com en el tema d'aquestes jornades, d'aquest seminari, la diferència que hi pot haver-hi, per exemple, entre l'arxiu i el museu, no tant com a espais físics, sinó com a model de tractament de l'imatge. No? Per mi, l'arxiu és un aparcament d'imatges i el museu és un cementiri d'imatges. No? Aleshores, al llarg de la xerrada aniré explicant què vull dir amb això. És un aparcament en la mesura en què deixem allà la imatge i l'anem a buscar quan la necessitem. I aquesta imatge que hem recuperat ens porta on vulguem. Mentre que el museu és un panteó. El museu és, fa olor de mort. No? Les imatges estan allà, les preservem, les admirem, les venerem, però són unes imatges que normalment ja han acomplert la seva funció. I precisament, com que ja són inútils, l'única existència possible que els hi queda és la de la contemplació estètica. No? Bé. Aleshores, perquè això funcioni, té que haver-hi una estructura, un lligam entre les imatges. Les imatges per elles mateixes no són res, no volen dir res. No? Són, potser, si fem el símbol, són com paraules que polisèmiques volen dir moltes coses i que dependrà de l'entonació, dependrà del context, dependrà de la frase, com ancoren un determinat significat precís. No? Aleshores, aquesta idea de l'imatge o de l'obra com a missatge autònom, jo crec que està cada vegada més qüestionat. No? O sigui, hem arribat, en base a una certa tradició de la història de l'art, a fer-ne un fetichisme. No? L'obra ha estat un concepte fetich pels historiadors de l'art i pels crítics. I, en canvi, la col·lecció vindria a ser com un refugi en el que aquesta obra individual es fon, es dissol i concedeix precisament el valor no a la individualitat, sinó a la col·lectivitat, a la constel·lació, al conjunt. No? I això fa, efectivament, que avui en dia doncs, es produeixin unes dinàmiques en dos sentits, amb direccions contràries, entre col·leccionistes que imprimeixen uns criteris tan originals a l'hora de composar la seva col·lecció que la col·lecció esdevé obra, i al revés, artistes, on el projecte és precisament la recopilació i amuntanegament d'una sèrie d'elements, objectes, imatges, etc., però que és precisament aquesta composició i aquesta quantitat el que dona sentit al gest de creació. No? M'agradaria mostrar-ne un parell d'exemples. A la Bienal de Venècia del 2009, el pavelló finlandès estava ocupat per un artista anomenat Jussi Kivi, i la seva obra era el que ell en deia Fire and Rescue Museum, és a dir, el museu dels bombers i dels bombers. No? I aleshores estava el pavelló replet, pràcticament no hi havia un centímetre quadrat de mur sense estar ocupat, per tota mena d'elements, imatges, instruccions, làmines, llibres, cromos, insígnies, etc., que feia referència als bombers. No? O sigui, aquesta obsessió per aquest món particular doncs, es transformava en justament el leitmotiv que justificava, si voleu, aquest tipus de producció. És a dir, la instal·lació en si, composada per tots aquests elements, era l'obra. Es tractava d'un artista, on la presentació requeria precisament d'haver aconseguit, d'haver buscat i trobat tota aquesta sèrie de materials al llarg de tota la seva vida, d'una manera obsessiva, jo diria que quasi bé patològica. No? O sigui, aquesta patologia obsessiva, frenètica, d'acumular tota aquesta sèrie d'elements, es concentrava, no? Sublimava aquest tipus d'instal·lació. Molt bé, aquí tenim un projecte d'artista. Ara veiem el contrari, un projecte de col·leccionista. Es tracta d'Idesa Mendeles. És una patrona de la Galeria d'Art d'Ontario, que té la seva pròpia fundació, col·leccionista d'art contemporani, i ella mateixa, obsessionada amb els ossos de peluig, amb les joguines que fan servir les criatures. No? Però també portat a un extrem, com podeu veure, malaltís. No? En aquest cas, li van demanar a la Bienal de Gwangju, a Corea, en el 2010, que fes una presentació de la seva col·lecció. I en comptes de fer-ne una tria d'alguns elements doncs, seleccionats, el que va fer va ser igualment doncs, omplir d'una manera abigarrada, barroca, sense deixar, com abans, cap petita superfície sense ocupar, de tota mena d'elements que feien referència als petits ossets de peluig. No? Els mateixos ossos, les imatges, fotografies, dibuixos, joguines, etc. etc. No? Bé, en aquest cas és evident que, tot i que el gest no hi ha una voluntat de projecte de creació, com en el cas de l'artista, el resultat és pràcticament el mateix. O sigui, aquesta col·lecció esdevé obra. Aquesta col·lecció presentada d'aquesta manera esdevé una instal·lació, com trobaríem moltes vegades en museus o galeries d'art. No? Aleshores, això, si fem una mica de memòria, ens ha de recordar necessàriament els famosos gabinets de curiositats. No? Gabinets de curiositats de l'alta edat mitjana i després el Renaixement, que venien a ser aquells dipòsits d'elements singulars de la natura, de la cultura, de l'art, etc., que persones amb inquietuds, persones amb curiositat, doncs, guardaven precisament per arribar a tenir uns elements d'estudi i entendre així la naturalesa. No? Aquest, per exemple, és el del farmacèutic Ferrante Imperato, de Venècia, de 1672, i aquest és de Francesco Calzosari, de 1622. No? Aquests gabinets de curiositats, com s'ha dit a bastament, han estat els embrions dels museus contemporanis. No? El museu ve a ser una derivació, una sistematització i una racionalització del museu. Aquí hi havia doncs, des de fòssils, pintures, objectes estranys, joies, tot allò que pogués considerat, ser considerat singular, especial. No? I per tant, aquesta singularitat hi donava un valor. Si les biblioteques dels monestirs, la feina dels monjos, ve a ser el precedent dels arxius, en la mesura en què el que interessa no és tant l'objecte, sinó la informació que l'objecte comporta, el que els advocats en diuen el corpus mysticum, no? En el cas dels gabinets de curiositat, és l'objecte en ell mateix, la seva materialitat, o sigui, no és només el que simbolitza, el que explica, sinó també la seva presència tangible, la seva forma, la seva estètica, etcètera, etcètera. No? I en aquest sentit, doncs, repeteixo, podrien ser elements considerats com precedents, com els primers passos dels museus, tal com els tenim aquí. No? Bé, aleshores, tornem a l'imatge, no? A l'acumulació de les imatges, a com guardar les imatges, etc. Hi ha una dada que, que a mi em va semblar molt significativa, que va publicar la premsa a començaments d'aquest any, i és que el Departament d'Estat dels Estats Units va anunciar que el Pentàgon creava una nova branca del seu exèrcit que s'uniria a les forces armades de l'aire, de l'aviació, de terra, d'infanteria i de marina, i que seria un ciberexèrcit, és a dir, un exèrcit preparat per combatre els enemics a través d'internet, no? Amb la qual cosa, això venia a significar que els estrategues nord-americans estan convençuts de que es pot infligir mal o rebre mal a través d'internet. O sigui, internet no és només una pantalla en la que veiem informacions, subministrem o obtenim informacions, sinó que afecta la nostra vida d'una manera real. No? La qual cosa, traslladat, diguem-ne, a la filosofia presocràtica, podríem convenir que avui en dia els famosos quatre elements de terra, aigua, foc i aire, hi hauríem d'afegir un cinquè element, que és internet. No? És a dir, avui la realitat d'avui seria el foc, l'aire, l'aigua, la terra i internet. No? A la qual vol dir que hem de tenir molt en compte aquest cinquè component en el que avui vivim. No? I en aquest cinquè component, bàsicament, el que prolifera, realment la plaga del que hi ha són les imatges. Les imatges. Internet és sobretot un mitjà visual, un mitjà audiovisual, si voleu, però sobretot visual en la mesura en què les imatges condensen la manera com l'informació ens arriba i la transmetim. No? Això que veieu ara és una instal·lació que hi ha en aquests moments en un museu a Amsterdam, a FOAM, creada per Eric Kessel, que és un autor del que tornaré a parlar més endavant, i que consisteix en especular quantes imatges al dia, quants bilions d'imatges al dia es pugen a internet, es carreguen a internet. Si no recordo malament, només Facebook té en aquests moments 600 milions d'usuaris. Es calcula que una tercera part d'aquests 600 milions, 200 milions d'usuaris pugen almenys una fotografia al dia, el qual vol dir que només a Facebook hi ha 200 milions de fotografies carregades, implementades cada dia. Imagineu-vos si comencem a considerar doncs, els altres portals, els altres altre tipus de pàgines web, etcètera, etcètera. No? Són bilions, bilions d'imatges. No? Aleshores, Eric Kessel el que va pressuposar és què passaria si totes aquestes imatges les descarguem i les imprimim. Doncs passaria més o menys això, que ens trobaríem amb una allau absolutament impressionant de material gràfic, on, curiosament, el resultat no és més coneixement, no és més saviesa. O sigui, aquesta quantitat abrumadora d'informació, el que fa és perdre'ns amb la insignificància, que és un dels grans problemes que la cultura digital ens confronta. No? Però, per altra banda, podíem fer un altre símil poètic. No? Recordeu l'exemple aquell de Borges, quan deia que amb un imperi l'art de la cartografia havia arribat a uns graus d'excel·lència tan grans que els cartògrafs van arribar a ser capaços de fer un mapa que coincidia exactament amb el territori, no? El qual, evidentment, és una paradoxa perquè era perfecte però inútil, perquè era tan gran, tan enorme, que llavors no tenia cap sentit l'abstracció que normalment requerim en els mapes. Doncs jo diria que si Borges hagués sobreviscut, avui quedaria sorprès perquè els mapes, és a dir, les imatges, sobrepassen el territori. Ja no és que coincideixen amb el territori, el sobrepassen, però sobradament. I aleshores, aquesta imatge produïda amb aquest ritme frenètic, amb aquesta massificació, el que fa és fragilitzar-se, trivialitzar-se. No? O sigui, cada vegada les imatges són més etèries física i espiritualment. A mi m'agrada pensar que la història de la fotografia és com una cura d'aprimar-se. No? O sigui, les primeres imatges fotogràfiques, els daguerrotips, eren gruixuts, eren grassos. No? I aleshores després va venir la placa de vidre, una mica més prima. Després el cartró, després el paper, després la pel·lícula. És a dir, cada vegada hi ha hagut com una espècie de pèrdua de gruix. No? I arribem a l'imatge digital que no té cos, que és pura visualitat, és etèria, i que precisament per això està tot arreu. És a dir, no està enlloc i està tot arreu. O sigui, una imatge tradicional ocupa un lloc, necessita un espai per viure. En canvi, l'imatge digital està a totes les pantalles i, per tant, està a tot arreu, vol dir que no està enlloc. No? Aleshores, això li dona a l'imatge una fragilitat que alguns artistes l'han treballat d'una manera poètica amb les implicacions de tipus simbòlic que pot tenir. Per exemple, el colombià Òscar Muñoz, que treballant sempre sobre precisament la natura de l'imatge, no? La seva presència i el caràcter delicat i a vegades doncs, quasi intingible, invisible. No? Aquí veiem un vídeo on una mà va posant fotografies impressionades sobre una emulsió encara líquida, feta artesanalment, amb la qual l'entrada a l'aigua les dissol i la gelatina queda desperdigada en el flux així circular de la higuera. No? Aleshores, és una manera de presentar l'imatge no tant com a representació final, sinó com a procés. No? O sigui, l'imatge té aquesta vida efímera, viu just fins al moment d'entrar en contacte amb el líquid que la fa desvaneixer, que la dissol, que la fa desaparèixer a través d'aquesta higuera. No? Evidentment, aquest vídeo ens parla, per una banda, de la natura física de l'imatge, però també del que aquestes imatges estan representant. Òscar Muñoz, colombià, habituat a una situació de conflicte, de violència en el seu país, on hi ha molts desapareguts, el que veiem són justament imatges de persones desaparegudes deguts a l'actuació repressora política del govern, de la contra, dels paramilitars, etcètera. No? És a dir, que hi ha, si voleu, un doble llenguatge, per una banda conceptual respecte a com és la fotografia i de l'altra banda a què representa la fotografia i com hi ha un paral·lelisme amb la pròpia vida. No? Aquest tipus de temes va ser l'objecte d'una exposició que aquest estiu vaig comissariar en el Festival Internacional de Fotografia d'Arles, que es deia From Here On, a partir d'ara, i que intentava fer un balanç provisional sobre l'estat de la qüestió de l'imatge a l'època d'internet, de les xarxes socials, de la proliferació de càmeres, la massificació de les fotografies, etc. No? Va ser una mostra amb 50 autors diferents, amb un muntatge escenogràfic bastant espectacular, que intentava imitar un terreny de joc infantil, no? Perquè enteníem els comissaris, jo vaig ser el que vaig crear l'equip de comissaris, i hi havia entre ells el Clément Chéroux, que és un comissari d'un conservador del Museu Pompidou a París, l'Eric Kessel, que he comentat abans, el Martin Parr, un fotògraf britànic i col·leccionista també, i Joachim Schmidt, que és un altre artista alemany, no? Aleshores, en base als diferents coneixements de cadascú de nosaltres, la nostra experiència, els nostres contactes, doncs vam reunir una selecció bastant, jo diria, representativa del que està passant ara, no? Per exemple, aquest és un artista anglès, James Howard, que treballa a partir de l'espam. L'espam, que normalment tots el considerem un efecte indesitjable de la comunicació per internet, ell recupera aquests missatges moltes vegades que incorporen fotografies o aspectes gràfics i en fa un collage. És a dir, que és un collage a partir de materials d'escombraries, no? Això era d'un alemany, Adam Bartol, que el que feia era passejar-se pel món amb aquesta espècie de signe, que és el que trobem a Google Maps, quan busquem una adreça, i el anava posant en el territori, es feia unes fotografies, amb la qual hi havia una confrontació entre el món virtual de Google Maps o el món real, Això és d'un francès que es diu Thomas Mailander, que feia ceràmica, però que l'esmalt no era segons els sistemes tradicionals, sinó que anava a buscar fotografies d'internet de l'allò més barroer, fotografies pornogràfiques, fotografies banals, fotografies... És a dir, una iconografia que resultava xocant, resultava sorprenent amb la tradició del que la ceràmica mil·lenàriament ens ha proporcionat com a ornamentació, no? El mateix autor va fer una instal·lació molt controvertida que es deia The Chicken Museum, que consistia en una exposició, o com una espècie d'exposició, concebuda per una dotzena de gallines ponedores que donaven ous cada dia i que les havíem d'anar cuidant, i aleshores doncs, venia a ser una paròdia sarcàstica sobre el món de l'art, sobre l'estatut del museu, sobre què vol dir ser espectador, etcètera, etcètera, no? En definitiva, era una manera de mostrar que la creació pot ser lúdica, que la creació avui dia té uns altres components. Per exemple, hi havia un apartat molt important de llibres, perquè enteníem que el llibre, sobretot l'autoedició, el fet que avui en dia doncs, hi ha molts artistes joves que conceben la seva obra en format de llibre, però llibre que es poden imprimir a través d'aquestes pàgines de print on demand, a través d'internet, etc., és també una manera de canalitzar tota una sèrie d'energia creativa col·lectiva que en aquests moments es pot donar, no? Aleshores, això ho vam sintetitzar en un catàleg manifest, que és aquest d'aquí. En fi, està a internet i si algú doncs, té interès el pot localitzar. Però venia a dir que en aquests moments tenim tal quantitat d'imatges a la nostra disposició que potser no té sentit seguir fent-ne i que potser té molt més sentit reciclar el que existeix projectant sentits nous, no? És a dir, en un moment en què pràcticament tot està fotografiat, és a dir, si jo vull fer fotos de Girona, a lo millor és molt més pràctic mirar a Google imatges, no? Quantes imatges hi han i si hi ha la imatge que necessito, en comptes de sortir al carrer i seguir produint imatges que seran redundants, que no portaran res nou i que, de fet, ja existeixen i estan disponibles. I, per tant, això ens portava a la generalització, a la institucionalització de l'apropiacionisme. És a dir, en aquests moments, apropiar-se d'aquestes imatges disponibles és un gest natural que fem d'una manera espontània, quasi bé sense donar-nos compte. I que, per tant, en la mesura en què és un gest tan generalitzat, potser la seva valoració, el seu judici des d'una perspectiva d'història de l'art, però també jurídica, política, ètica, etcètera, etcètera, haurien de ser revisats, no? A més, això està passant en un moment en què celebrem el centenari del Readymade, de Duchamp, i per tant, 100 anys després de que Duchamp doncs, va començar a fer aquestes apropiacions, doncs, potser és hora de que històricament considerem que les podem considerar, les podem entendre com a formats o gèneres absolutament estàndard, com en un moment ho van ser el collage o l'assemblage o altres pràctiques dintre la història de l'art. No? Bé, això en qualsevol cas ens porta cap a una societat escòpica, cap a una societat on el mirar, el crear imatges, és una de les pulsions més determinats. No? I això, evidentment, fa que despleguem un voyeurisme potentíssim que, i refinat, com mai havíem tingut. No? I això ens porta a una sobresaturació i a l'excés. És a dir, avui ens enfrontem amb aquest excés d'imatges i, a més, amb una situació també paradoxal. I és que dediquem tant temps a fer fotografies que no ens queda temps per mirar-les. O sigui, fem moltes més fotos que les mirem. No? Aquest és un vídeo que m'ha passat un amic, el Jorge Luis Marzo, un crític de Barcelona, que va fer ell amb una càmera, amb un telèfon mòbil, en el Louvre. Però fixeu-vos com, bàsicament, la gent no mira, la gent fotografia. O sigui, no hi ha una voluntat d'apreciar les obres històriques que allà se'ns presenten com d'emportar-nos-en un record a casa nostra. No? Susan Sontag deia la fotografia és un acte de no intervenció. La fotografia ens evita de tenir una experiència directa. És com una espècie de mediador, de defensa entre la realitat i jo. Poso una càmera i aleshores em dóna la sensació que aquesta càmera em protegeix d'una amenaça, d'una realitat que em fa por. No? Aleshores, en aquest cas, doncs, em sembla que és un magnífic exemple. No? I segurament tots coneixeu aquell acudit, aquell xiste d'una parella que en el seu viatge de noces se'n va de viatge i podeu decidir si a Venècia on us vingui de gust, i que quan tornen a casa seva els hi pregunten què tal, Venècia, us ha agradat? I contesten, no ho sabem, encara no hem revelat les fotos. És a dir, que l'experiència es fa a través de la càmera fotogràfica, a través d'una imatge que moltes vegades es quedarà adormida, es quedarà a la targada. Mireu, aquesta noia és genial, és el típic exemple d'aquesta societat escòpica. O sigui, es passeja pel museu sense mirar res, mirant el mòbil, a més, canviant l'orientació, és a dir, jo em pregunto què dimonis veurà en aquest vídeo quan arribi a l'hotel, no? És a dir, veurà una espècie de collage estrany, I sobre això hi ha un altre element interessant, i és una altra anècdota, no? Quan va haver-hi la concentració d'indignats a la plaça Catalunya i finalment el conseller d'Interior va decidir desallotjar-los enviant un contingent de 200 Mossos d'Esquadra, doncs van haver-hi crítiques a l'actuació dels agents i el conseller va dir que l'actuació havia sigut perfectament correcte. No? Aleshores, des de diferents mitjans de comunicació se li van subministrar les filmacions, els enregistraments, on es veia que en alguns casos s'havia atonyinat a la gent sense gaire necessitat. No? Aleshores, al cap d'una setmana, quan els periodistes van tornar a preguntar al Felip Puig si havia tingut temps de mirar les imatges i quina era la seva opinió, va dir, ui, no, jo sóc una persona molt ocupada, no tinc temps de mirar-me 2 hores de filmacions, no? I va dir, però de tota manera aquestes imatges són tergiversen la realitat, no? Són partidistes, no? I perquè això no torni a passar, el que farem serà posar càmeres en els cascos dels Mossos i d'aquesta manera nosaltres tindrem una versió objectiva i fidedigna del que passa, no? Però no se'n va donar compte de que si 200 Mossos d'Esquadra, cada un filma tota l'acte que dura l'acte de treure els indignats, les 2 hores que va durar això, doncs això resulta 400 hores de filmacions. O sigui que si no té temps per veure'n 2, imaginem-nos 400. O sigui, ho tindrem tot amb imatge, però ningú tindrà temps per mirar-les fins que no descobrim uns sistemes de filtratge, que potser uns softwares que determinin, no sé, que parin els fotogrames en el moment en què hi hagi un acte de violència o un, quan al moment surti una porra, alguna cosa així, no? Un ull de bellot. Aquest és un tema que abans era un vídeo, podríem dir, documental de l'experiència de la visita del museu, i en aquest cas és un vídeo d'Albert Gusi, que és un artista català que treballa sobre la representació del paisatge. Aleshores, per exemple, aquest és una peça que va fer sobre el Parc Natural d'Ordesa, la coda del Cavallo. Aleshores, el que fa és anar comptant la quantitat de fotos que es fan, no? És a dir, que al llarg del temps, cada vegada que algú fa una foto, es veu un requadro i en algun moment veu una foto, no? És a dir, que en el fons la natura també esdevé espectacle, no? No hi ha aquella apreciació mística de l'exuberància, d'aquest paratge tan sublim, sinó que una altra vegada es tracta de l'apropiació del lloc a través de la imatge, no? És una peça bastant llarga, no és, volia mostrar unes quantes seqüències. Aleshores, podríem dir que tot està fotografiat, tot està fotografiat. Per tant, potser no val la pena, com deia abans, continuar aquesta producció frenètica que no fa sinó insistir en imatges que hi ha, no? I aquesta idea del tot en fotografia queda representada o per l'imatge blanca de la saturació absoluta o per l'imatge negra, no? Aleshores, hi ha hagut diferents assajos que em semblen interessants en la història de les imatges, a la història de l'art, de la pintura, de la fotografia, que m'agradaria revisar ràpidament, no? Per exemple, John Hillard, un artista anglès, que posa una càmera davant d'un mirall i comença a disparar canviant les correlacions de diafragma i obturació, amb la qual cosa a la franja central doncs són imatges exposades correctament, però cap a baix a la dreta i cap a dalt a l'esquerra són imatges que tendeixen cap a aquest absolut saturat, ja sigui de blanc o de negre, no? És a dir, en el blanc i en el negre tot hi és possible. Són espais on precisament on no hi ha definició, entrem en l'especulació de la totalitat, no? D'una manera més poètica, més narrativa, Hiroshi Sugimoto, que ha fet una sèrie meravellosa d'interiors de cinemes a Hollywood, normalment cinemes antics, cinemes amb una història, amb una memòria, i aleshores, com se sap, el procediment consisteix en que utilitza la càmera sobre un trípode i fa l'exposició que duri exactament el temps que dura la projecció de la pel·lícula, amb la qual cosa el que veiem aquí en blanc és l'acumulació dels milions i milions de fotogrames una darrere l'altra. I una altra vegada, aquesta acumulació de tots els fotogrames ens cega, ens deixa amb un blanc absolut, no? És a dir, és el tot. Totes les imatges possibles, al final, no ens permeten discernir-ne cap en concret, sinó que quedem submisos en aquesta espècie de blanc absolut. Al revés, el negre, no? Magritte, l'imatge perfecta perquè conté totes les imatges. Un quadre de 1928. Un pintor que pinta una altra imatge, l'imatge dintre l'imatge, però que l'imatge pintada és negra. És l'imatge de totes les imatges i el títol, l'imatge perfecta. Perfecta perquè les conté a totes. Totes les imatges poden ser aquesta, no? Man Ray, exactament el mateix, any més tard. La meva última, la meva darrera fotografia, a Luis Aragón. O, més recentment, ja amb una mica com a cita així irònica, l'artista francès que viu a Nova York, Bernard Benet, amb unes fotografies del 63, de retrats del meu germà a l'obscuritat completa. És com el xiste aquell també de fotografiar un negre amb una mina de carbó amb una nit sense lluna, no? I bé, és això. Pot ser, efectivament, el seu germà o pot ser qualsevol cosa. Qualsevol cosa és possible a la negror de la fotografia velada. Bé, al marge d'aquests assajos, diguem-ne, intel·lectuals, passem a una sociologia de la fotografia avui o de la producció d'imatges, no? Hi ha uns estudis que ha fet un professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Múrcia, que es diu Juan Miguel Aguado, que determinen que si en aquests moments tenim 6.500 milions d'habitants a la Terra, hi ha aproximadament un 67% que disposen de telèfon mòbil i només un 30% que tenen accés a internet diguem-ne fixa. No? Dels mòbils, o sigui, un 60% tenen un dispositiu de captació gràfica, és a dir, tenen càmera. I en canvi, càmeres tradicionals, analògiques o digitals, només n'hi ha un 7%, no? El qual és fàcil de constatar. Hi ha 10 vegades més de càmeres amb telèfons mòbils que amb l'estructura, amb el sistema, amb la càmera tradicional. És a dir, el futur de la fotografia és el mòbil, ens agradi o no. Aleshores, comportarà tota una sèrie de coses a nivell social, a nivell de pragmaticitat, no? És a dir, les fotos que farem doncs, tindran una mala qualitat, és a dir, una mala qualitat segons els paràmetres anteriors, i tendim cap a una fotografia de qualitat i de condicions diferents. No? Aleshores, què permet això? Doncs, per exemple, permet que en qualsevol situació, sigui un esdeveniment esportiu, sigui un concert, sigui qualsevol cosa, doncs tenim un element absolutament quantiós de càmeres que estan allà. No? És a dir, hi ha un concert, per exemple, d'alguna cantant de moda i a la meva època doncs, enceníem els matxeros o els tal. I avui la gent fa fotos amb el flash o encén el mòbil. És a dir, hi ha unes pràctiques on l'estètica té una reminiscència, però tecnològicament ja és diferent. No? Aleshores, una cosa molt interessant és que quina mena de fotos es fa aquí i per què. No? Ja no són fotos per evidenciar la presència del papa. Són fotos per demostrar que jo sóc present quan va venir el papa. És a dir, que no són documents d'un fet, són marques biogràfiques, són maneres de constatar la meva presència en un context històric. És a dir, jo sóc important perquè quan va passar això hi era. I ho demostro amb aquesta fotografia. O sigui, la fotografia no és per ensenyar quina fisonomia té el papa o la quantitat de públic que hi era o el fervor de la gent, no. És per evidenciar la meva participació, la meva intervenció en un acte social que considero històric. No? Bé, el tema dels Mossos i del Felip Puig també té el seu parangó en projectes com el del artista iranià Wafa Bilal, que viu a Nova York, i que s'ha fet implantar quirúrgicament una càmera en la part de darrere del crani, i aquesta càmera va fotografiant cada 60 segons de manera automàtica, i aquestes imatges són transmeses per streaming a una instal·lació que ell té en un museu, de manera que els visitants del museu poden anar veient a diferents monitors les fotos que està fent amb la nuca, des de darrere, el senyor Wafa Bilal. És a dir, que aquesta societat escòpica no només ens vigilen amb totes les càmeres possibles de tràfic, de meteorològiques, dels bancs, etc., sinó que, a més, ara hi ha artistes com Wafa Bilal que es dediquen a fotografiar-nos per tots cantons i a transmetre aquesta experiència visual a milers de quilòmetres de distància. No? Aleshores, això, tot aquest tipus de pràctiques també trasllada una problemàtica molt interessant sobre el mateix concepte d'autoria, sí, perquè l'autoria es dilueix. És a dir, quan 50.000 persones estan fent fotos en un mateix lloc des del mateix punt de vista, pràcticament vol dir que els resultats seran quasi idèntics. No? Què hi ha d'original, què hi ha de personal, què hi ha de particular en aquestes fotografies idèntiques? O sigui, la noció d'autor cada vegada es veu més erosionada per aquesta massificació. No? És com si les regles amb les que hem estat jutjant la imatge fins ara es modifiquen en la mesura en què ampliem, no? Extrapolem a unes dimensions absolutament astronòmiques el que està passant. És a dir, com la diferència que hi hauria entre la física tradicional i la física quàntica. No? Doncs avui hauríem d'aplicar una estètica quàntica a l'imatge precisament perquè es donen unes circumstàncies particulars. No? Aleshores, molt bé, un dels conceptes claus, què passa amb l'autor? No? A l'autor, l'artista, la creativitat, el geni, l'estil, tot això són conceptes que han de ser revisats. No? I com es revisen? Com molts artistes ho fan? Doncs d'una manera irònica, buscant la situació més paròdica, més extrema. No? Per exemple, un fotògraf anglès que es diu Christian Allen doncs, té una gateta molt simpàtica que és la Nancy Vince. No? Aleshores, a aquesta gateta li falta una cama, és a dir, és com un trípode ambulant. Aleshores, li penja una càmera digital del coll i també fa que la càmera es vagi disparant de tant en tant i que la gata es passegi pel seu barri fent una documentació a vista de gat. No? Aleshores, esclar, a partir d'aquí doncs, obtindrà unes imatges, milers d'imatges, on, de nou, lo interessant no serà que el gat fa fotos, sinó que el fotògraf propietari del gat les tria d'una manera fins a... Doncs, inclús és notícia, no?, a la BBC. Seguim. Un altre element. No? Podríem parlar de que avui vivim dins l'estètica de l'accés. No? Aquesta accessibilitat, aquesta disponibilitat fa que el nostre context, el nostre paisatge sigui diferent. No? El crític Clément Chéroux, el que mencionava abans com a cocomissari d'aquesta exposició Arlès, doncs, deia que des d'un punt de vista dels usos de l'imatge ens trobem amb un canvi revolucionari com el que podia haver suposat al segle XIX la instal·lació d'aigua corrent a les cases. No? És a dir, una veritable revolució pel que respecta a la salut. No? Doncs bé, per la higiene de la visió, avui en dia el fet de que obrim l'aixeta d'internet i surti aquest allau d'imatges representa un canvi igualment fonamental. No? Hi ha molts artistes que se n'han aprofitat d'això. Passaré imatges d'un parell d'ells, per exemple, Penélope Umbrico, que ella explica que una de les seves peces més emblemàtiques, que és Postes de sol, doncs un bon dia va voler fer una fotografia a una posta de sol, no? Però abans de fer-la, per curiositat, va mirar el portal Flickr d'intercanvi de fotos i va posar Sunset. No? I se'n va donar compte que hi havia 7 milions de fotos disponibles. I va dir, caramba, potser no val la pena que agafi el cotxe, me'n vagi de Nova York, no sé què, tal. I aleshores el que va fer va ser baixar-se 10.000 imatges de sols i ordenar-les pel nom de l'arxiu gràfic amb què constava cada una d'aquestes imatges. No? I a mesura que ha anat presentant aquesta sèrie, aquesta composició, doncs el nombre de fotos de postes de sol a Flickr també ha anat augmentant exponencialment. No? I inclús el que passa, que és molt curiós, és que si el seu gest era un gest, diguem-ne, ecològic, de no voler contribuir a aquesta contaminació fotogràfica, doncs passa que quan fa una exposició, molta gent es fa fotos davant de la composició i les penja a Flickr, amb la qual cosa doncs, és impossible d'aturar aquesta vorà. Encara que fem tots els esforços, no hi ha manera de parar aquesta allau. No? Una altra sèrie seva molt coneguda, molt bonica, és, per exemple, hi ha un altre portal, que és eBay, on la gent ven coses. Però per explicar com són les coses que es venen, fa fotos. Per exemple, si voleu vendre un televisor, feu una foto del televisor i l'ensenyeu. El que passa és que la gent no sap fer fotos, agafa la càmera, cop de flash, i el que té és una superfície negra amb el fogonasso del flash, amb la qual cosa doncs, ella es dedica a buscar justament aquestes fotografies errades i composar més televisors. No? O, per exemple, el Smallmeyer, que és holandès, homosexual, i que li interessa molt tota la representació icònica de l'homosexualitat. Per exemple, hi ha pàgines on els participants, d'una manera anònima, doncs volen manifestar lo gran que tenen el penis. No? Aleshores, el que fan és fer-se una foto, però posant al costat un element de referència que indiqui tamany. No? D'aquesta manera, l'espectador pot fer-se més o menys una idea. No? I el divertit és que a la que tu has aconseguit una selecció d'objectes de referència, de mides, inversemblant, el resultat és molt divertit. No? Hi ha el Toblerone, que és la xocolata, la pasta de dents, no sé què, etc. És a dir, que al final la gràcia del projecte està justament en haver anat a trobar tots aquests casos una mica insòlids i absolutament eixelebrats, no? Encara doncs, més sobre el mateix autor, aquesta és la instal·lació que vam fer a l'exposició. I ara ve una instal·lació que a mi em té el cor robat, que és del Christopher Baker, es diu Hello World, i és una espècie de mosaic monumental de converses de Skype craquejades. És a dir, vosaltres esteu parlant amb algú per Skype i aquest tio us captura la conversa i posa totes dues persones les projectes, de manera que el resultat final és una espècie de polifonia bestial de milers de converses que en aquests moments s'estan produint. No? És que és una altra vegada un tipus de treball que només es pot fer en la mesura en què hi ha aquesta proliferació de comunicacions en xarxa. No? Un altre treball que em sembla molt interessant d'un fotògraf que es diu... com es diu? Bueno, ja em sortirà. És una foto que es fa ell al dia, un autorretrat, durant tot un any. Aleshores va fent tots els anys de la seva vida. No, no us passaré gaires mesos, no us preocupeu. Però és molt interessant com una espècie de col·lapse, no? De juxtaposició de la identitat, no? D'una manera sempre taxonòmicament rígida, mirant a càmera, fixeu-vos que els ulls pràcticament... No a cavila, ja m'han recordat, no a cavila. Un treball semblant, Emilio Chapela Pérez, un mexicà, que també es tracta de buscar elements obtinguts a través del cercador d'imatges de Google, per exemple, guns, armes. No? Doncs aquestes són les 150 primeres imatges que surten quan poseu arma, guns, al buscador. No? Cada vegada fan més mal. Un altre treball del mateix, que té a veure sobre la història de l'art. Recordareu la famosa peça de Kossuth, que és com el guru de l'art conceptual històric, que era 3 i una cadires de 1965, és a dir, la cadira, la foto de la cadira i la definició de cadira en el diccionari. No? Aleshores, el Chavela el que fa és buscar cadira a Google i posar les 50 primeres imatges de cadires que troba. No? I aleshores, com a definició, va a Wikipedia, sí, i busca la cadira que Wikipedia utilitza per il·lustrar l'entrada de tal. No? Encara més idees d'acumulació, un francès, Jean-Gabriel Perriot, que fa un projecte sobre l'imatge a base d'imatges trobades a Flickr, amb les quals, ordenades amb un sentit així visual molt intel·ligent, ens permet un viatge. Viatge a través de l'imatge, però un viatge a través de la cultura, de la civilització i de la història. No? El vídeo dura 12 minuts, faig un tall i us ensenyo el final. És a dir, recorrem el món, passem per ciutats, passem per valls, etc. i al final arribem a la foscor d'Auschwitz. Un altre treball interessant de Josh Poehling, de Chicago. És a dir, cada fet genera un flux abrumador d'imatges, no? Per exemple, els atemptats de l'11 de setembre. No? Però quin és de totes aquestes milers d'imatges la que defineix millor l'essència de l'esdeveniment? No? Per què hem de triar un instant decisiu sobre molts altres instants possibles? No? Aleshores, el Josh Poehling el que intenta és justament no haver de triar i composar a través de frames de pel·lícules que ell obté de YouTube una sèrie d'imatge collage, una espècie de document polièdric, no? Que podíem comparar-ho als efectes dels cubistes o dels futuristes, no? En la mesura en què no és ni un sol punt de vista privilegiat, ni un sol moment per sobre els altres, no? Sinó que són composicions que refan tota una crònica d'algo que ha passat, però a través de moltes veus, de molts ulls possibles, no? I si això té a veure sobretot amb el temps, la Corinne Bionet, que és una artista jove suïssa, ho fa amb l'espai, no? Per exemple, ella treballa amb imatges que troba a Flickr de lo que serien monuments o llocs molt freqüentats pel turisme massificat, no? Per exemple, la Torre Eiffel, el Big Ben, la ciutat prohibida de Pequín, etc. No? I s'adona compte de que pràcticament tots els turistes fan les fotografies idèntiques, no? Canvia lleugerament el punt de vista, la perspectiva, però pràcticament coincideixen amb el tema central. Aleshores, ella agafa centenars d'imatges i les sobreimpressiona, no? Fa una espècie de sobreimpressió i ens donem compte de que efectivament tothom fotografia la mateixa postal, no? O sigui, quan viatgem no hi ha una voluntat de recerca, no hi ha una voluntat de coneixement, sinó de reconeixement. El que volem és projectar allò que ja tenim en el nostre cap, no? Allò que ja tenim en el nostre esperit. El que volem és que aquella idea, aquella imatge que ja portem coincideixi amb el que veiem. I això fa, efectivament, que les imatges després totes s'assemblin, no? I a l'assemblar-se tant, doncs l'autoria ja no és del que fa la imatge, sinó precisament del que les arreplega i els hi dona un sentit nou amb aquest gest una mica provocador, no? D'apropiació. Un altre element molt important avui és totes aquestes eines noves com Google Earth, Google Street View, etc. No? Aquest és el famós cotxe de Google Street View, un cotxe amb una càmera especial de 9 objectius que després combina les perspectives i fa que tinguem com una sensació virtual de navegar amb un espai tridimensional. No? Quan nosaltres avui entrem a la pantalla de l'ordinador i busquem un determinat lloc, ens trobem que a vegades surten sorpreses. No? Per què? Perquè aquests cotxes es passegen per tot el món. Aleshores, estadísticament, és previsible que de tant en tant hi hagin successos inesperats. No? Aleshores, hi ha fotògrafs que es dediquen ja no a sortir, a fer un reportatge del que passa al carrer, sinó a bussejar, no? A furgar en les imatges de Google Street View a veure què troben, a veure quins fets estranys troben. Per exemple, la detenció d'un delinqüent, o una baralla, un accident, un tio disfressat de Spider-Man dormint la migdiada, no? Un accident, un incendi, un tio que vomita, o una persona amb una pistola que s'acosta amenaçadorament. I això són imatges que estan a Google Street View, és a dir, que hi podríem anar i trobar-les exactament. Doncs hi ha gent que en comptes d'anar a buscar aquest objecte de reportatge a la realitat tangible, ho busquen en aquesta doble realitat, en el món virtual. No? I això quasi bé és com una tendència. Hi ha molts autors que treballen a dintre d'aquesta línia. Per exemple, Michael Wolff, alemany, que fa una sèrie de treballs semblants buscant, es diu, la sèrie es diu una sèrie d'esdeveniments desafortunats. No? I aleshores això és interessant, per exemple, aquesta és molt divertida, és interessant perquè va presentar aquesta sèrie al concurs del el World Press Photo, que és com el Santa Santorum de la fotografia fotoperiodística i de reportatge, i va guanyar un accèssit, és a dir, que fins i tot els gurus, els guardians de les essències fotoperiodístiques han reconegut que amb un treball d'aquestes característiques hi ha un cert tremp documental, no? Cosa que ha estat, evidentment, molt controvertida dintre del sector fotogràfic tradicional, no? Un altre, Jacques Pujan, que, per exemple, fa un reportatge de les matances i de la destrucció a Darfur a través dels vestigis que queden a Google Earth, no? És a dir, les fotos de satèl·lits capten les ciutats, els assentaments, els pobles cremats i derruïts, i ell es limita senzillament a buscar l'emplaçament geogràfic i contratipar-ho, és a dir, la imatge, passar-la a blanc i negre i fer-la en negatiu, amb la qual té encara aquesta sensació més dramàtica, no? Per una banda estatitzada, però també dramàtica, no? I això són les cases, és a dir, el que queda de l'arquitectura, un cop doncs, les bombes o els bombardejos ho han destruït tot, no? I aquest tipus de troballa, d'anar a buscar diguem-ne materials o portals, ens porta a un altre concepte, que és el d'atles i serendípies, no? Atles en el sentit de compendis. I la serendípia és la troballa atzarosa, però realment molt difícil, molt singular, no? Llavors, per exemple, Albert Gusi, el fotògraf que us he ensenyat abans sobre el treball del Parc d'Ordesa, doncs va buscar situacions de Catalunya, que per tant resulten properes, tal com són captades pels satèl·lits de Google Earth, no? I que en molts casos doncs, hi ha problemes òptics que generen aquesta espècie de representació, una mica com si la càmera estigués drogada, no? Estigués així amb un tripi. O aquesta superposició de les grans infraestructures viàries com un collage, quasi artificial, sobre el que és el territori, no? O casos molt divertits, per exemple, Mischa Henner és un especialista del Google Street View i, per exemple, té un treball de situacions a Holanda on el govern ha volgut amagar, ha volgut camuflar instal·lacions militars. I per evitar que el públic hi tingués accés, instal·lacions de la NATO, de la OTAN, doncs, ho ha fet amb aquest tipus de textura. Holanda és un país molt procliu al disseny, del neoplasticisme, del Van Doesburg, de tota aquesta tradició de les avantguardes dels anys 20, i no s'han limitat a desenfocar-ho, això hauria sigut massa trivial. El que han fet ha sigut crear uns patterns gràfics que converteixen aquest paisatge pràcticament en un quadre, si és constructivista o neoplasticista, no? O aquest altre també molt interessant, Kurt Kavizel, suís, que és un obsès de les càmeres de vigilància, no? I també molt hàbil a l'hora de craquejar-ne l'accés, el que fa és enregistrar les 24 hores en què les càmeres aquestes funcionen a la recerca de pertorbacions. Per exemple, què passa quan un tàvec immens es posa sobre una mosca es posa sobre l'objectiu? Doncs que evidentment doncs, tapa i dificulta la visió, però precisament aquesta pertorbació és el que en aquest cas doncs, té la seva gràcia, no? És a dir, que fa com catàlegs de, per exemple, càmeres tapades per coloms, càmeres tapades per aranyes, càmeres tapades per insectes, etc. No? Un altre, cada vegada més divertit, Martin Kroll, que també és una persona a la recerca de situacions inversemblants i estranyes, no? Per exemple, tornem a eBay, la gent fa fotos dels objectes que ven, però què passa quan el que es ven és una fotografia? És clar, fer una fotografia d'una fotografia, doncs segueix sent una fotografia. Aleshores, per evitar que es piratagin aquestes fotografies reproduïdes en els catàlegs d'eBay, hi ha un tio anònim que se li va ocórrer la increïble idea de posar-hi figures de Lego, no? És a dir, aquestes figuretes de Lego són com marques d'aigua que impedeixen que algun editor sense escrúpols utilitzi les imatges per una enciclopèdia o pel que sigui, no? I, és clar, fent això, el que fa és un collage surrealista de primera categoria, no? Fixeu-vos que aquí l'artisticitat no està amb el tio ingenu que ha fet això, sinó amb el descobrir-ho i presentar-ho com a element. Un altre molt interessant, Janding van der Burg, holandès, que s'ha donat compte que els diaris holandesos que s'envien a països islàmics són censurats. Però com són censurats? A lo bèstia. Posant un requadro blau, un collage, tapant doncs, les parts del cos impúdiques, no? És a dir, les cames, els braços, en fi, tot això que no podem mirar. No? És a dir, que això són purs diaris distribuïts a Iran, per exemple, o a Síria, etcètera. No? La gent no pot veure cames o senyores amb banyador o inclús quadros com aquest. No? I ja acabant, voldria presentar un dels treballs d'Eric Kessel, que és molt prolífic i que, en fi, o sigui, és un autor que a mi m'interessa molt, amb un projecte que per mi defineix aquesta idea de l'apropiació intel·ligent, no? Per exemple, amb uns encants es va trobar una caixa de sabates amb centenars de fotografies d'una família, una parella ja gran, que no tenia fills, però que tenia un gos, la seva mascota, un gos el que adoraven. I la parella aquesta era aficionada a la fotografia, però no eren gaire bons. No? Aleshores, s'han passat tota la seva vida intentant fer una foto del gos i que surti la cara del gos. No? Però el gos era endiabladament negre i per molt que ho intentaven, el gos seguia quedant negre. No? És a dir, que es han passat tota la vida fent fotos al gos, però no han obtingut ni una sola bona foto del maleït gos. No? És a dir, que és, una altra vegada, una fotografia vernacular, una fotografia popular, que parla de la impossibilitat de fotografiar gossos negres, no? A Holanda. És a dir, que són, clar, que la gràcia està no amb un, amb dos, sinó que hi ha dotzenes i dotzenes de fotos del pobre gos que queda sempre fantasmal, espectral, negre com el carbó, i mai arribem a saber quina cara té. I molt ràpidament, aquesta seria, si voleu, la projecció més teòrica, i volia ensenyar-vos, repeteixo molt, molt ràpidament, tres projectes que tenen a veure amb l'arxiu en els quals estic ficat, si em permeteu. Un és un material que he trobat, i segurament no us ho creureu, per això us aviso. Resulta que en 1887 va haver-hi una expedició al Pol Nord amb globo de tres xalats aixelebrats suecs que van sortir de les illes d'Svalbard, que és l'última part de terra abans d'arribar al cercle polar. Aleshores, al cap de tres dies, el globo va fer figa i va caure. Van haver de tornar amb trineu cap a algun lloc on els rescatessin. I aleshores, resulta que no els van trobar mai. I al cap de 50 anys, per casualitat, un vaixell de pesca va trobar el darrer campament on havien estat. Amb un d'ells s'havia menjat un osso blanc i van trobar l'esquelet enterrat, les restes, i els altres dos congelats al seu llit. No? Es van trobar uns diaris amb les notes del que anava passant fins dos o tres dies abans de la data que se suposa que va morir. Però, més interessant, van trobar una càmera fotogràfica amb uns rotllos exposats. Ja us ensenyaré les fotos. Què sembla ficció? Doncs és absolutament cert. Bueno, no, amb això no sé què vull fer. Segurament m'inventaré un altre rotllo, ho he trobat més tard, alguna cosa així. És a dir, fins aquí és veritat. O sigui, són treballs en progrés, encara no sé ben bé què faré. Un altre, a Mèxic. A Mèxic hi havia un diari que es deia Alerta, que era un diari sensacionalista d'assassinats, d'accidents, de violència, etc. No? Aleshores, resulta que també amb uns encants es va trobar unes caixes amb fotos que havien estat utilitzades per la redacció. No? Aleshores hi ha les marques, tal com havia de requadrar-se la foto i tal. No? Però a mi aquestes fotografies han estat ja objecte de aquest estil de fotografies de moltes publicacions, moltes exposicions. A mi el que m'interessa realment és les notes que hi ha a darrere. No? perquè és increïble els comentaris o la informació que es dona. Per exemple, diu, pues la senyorita Lupita fue estrangulada por su novio Pancho porque tenía celos porque bailó con no sé quién, no? Aleshores, coses així, i veus una tia estrangulada, traient sang pel tal, i que hi ha com una espècie de oposició, no? De confrontació entre la informació visual i les notes que es donen perquè els redactors puguin interpretar i contextualitzar la notícia, no? Aleshores, jo el que vull fer és treballar només a partir dels textos, és a dir, del darrere, del contracamp de la foto, no? No del que veiem, sinó de el que només veu el redactor i queda com amagat, no? Perquè és realment... Diu, no te sé la cara angustiada... Ah, collons, pues, que et penses, pobre. No? La cara angustiada de no sé qui, que con el alma de sus miembros para velar y trabajar el sostén de los suyos. No? Diu, no te sé la cara angustiada. Pues esclar, diu, com vols que la tingui la cara, pobra? No? Diu, no, bueno, aquest, no? Per exemple, aquí diu, el corresponsal de alerta examina el cuerpo de el desconocido que fue hallado muerto con 22 puñaladas en la zona de tolerancia del barrio denominado Pueblito. Diu, sort que era la zona de tolerància, perquè arriba a ser la zona caliente, no? Aquesta, no? Aquí, con saña la golpeó contra la pared y después que perdió el conocimiento le disparó varios disparos con un rifle calibre 22, así quedó el cadáver de la infortunada mujer, no? Bueno, aleshores, aquest tipus de material per mi és un element que em serveix per treballar aquesta idea d'arxiu com a motor, com a detonant de projectes. I el que estic, a l'últim, que estic fent també ara i que, si tot va bé, d'aquí uns mesos acabaré, és una intervenció en un espai arquitectònic que va ser construït entre 1954 i 61, que a França, doncs, a la ciutat de Chalon, a la Borgonya, doncs, en un moment va ser un model urbanístic molt celebrat, però que a poc s'ha anat degradant i en aquests moments és un barri amb molts conflictes socials, amb problemes de drogadicció, de famílies monoparentals de nivell molt baix, en fi, un barri amb una problemàtica molt acusada, no? I aleshores, un museu de la ciutat que té una col·lecció històrica de fotos de la construcció del barri està fent unes accions on la fotografia ha de ser un pretext de procés, d'interacció social en aquest lloc, no? Aquestes són fotos, per exemple, de la col·lecció en el moment en què es construïa el barri, no? Aleshores, la idea que estic fent és, amb l'ajuda d'uns assistents socials d'una casa del barri on fan activitats i tal, demanar a la gent que viu allà, que vulguin participar lliurement, que em deixin fotografies de les seves famílies, de les seves vacances, fotos personals, de tota mena, de qualsevol època, no? I amb aquestes fotos fer uns mosaics que penjarem allà, no? És a dir, que el que hem fet ha sigut, de moment, aconseguir un arxiu de prop de 20.000 imatges que quedarà en el barri com una memòria col·lectiva, una memòria històrica popular, però amb totes aquestes fotos després fer una sèrie de mosaics que, amb diferents tècniques, però bàsicament, per exemple, aquesta és una imatge de prova, un d'aquests edificis, que a la que nosaltres ens apropem anem veient, doncs, els que viuen en l'edifici, no? Aleshores, això ho aplicaré en aquesta superfície, que és un edifici que s'està construint ara, que seran les oficines d'una agència que gestiona justament les vivendes socials d'aquesta zona, no? I això ho faré, doncs, amb una tècnica de fotoceràmica, no necessàriament d'aquest tipus poligonal, que quedarà d'una manera permanent, perquè és una, en fi, és un tipus de procediment absolutament estable, és com aquestes fotografies que hi ha als cementiris, que resisteixen les inclemències del temps o el que faci falta, no? En definitiva, és tres idees, tres projectes, que em sembla que lliguen bastant amb aquesta idea d'aprofitament d'un magma, no? D'un capital d'imatges que existeixen, i d'apropiació de les imatges, però donar-los un sentit no només per al contingut seu, sinó pel procés, pel gest, per la manera d'utilitzar-les i retornar-les justament als que les han fet. No? En qualsevol cas, no sé, jo crec que aquests són sistemes o idees que tenen que veure amb l'impacte del món digital, però que més enllà del fetichisme de la tecnologia, el que fan és, o almenys jo intento, apropar-nos a un humanisme digital, no? És a dir, a buscar aquelles facetes d'aquests canvis tecnològics que més poden contribuir a una millora social. Moltes gràcies.